Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest divendres 20 de novembre del 2020. Avui és dia de Sant Benigne i el pensament del dia ens el porta la religiosa Victòria Molins.
Una de les més grans preocupacions dins els problemes socials és en aquest moment l'habitatge. L'habitatge, unit a la precarietat laboral, unit també a la quantitat de gent que està treballant en negre, fa que el problema de l'habitatge es converteix en un dels més greus per a la nostra societat. Habitatges com el que em vaig trobar l'altre dia, una habitació de 6 metres quadrats que estaven cobrant per una parella, 450 euros. Molta gent queda al carrer perquè no té aquesta facilitat de poder pagar ni tan siquera la meitat d'allò que demanen per una mateixa habitació. Precisament, un d'aquests problemes és el que volem pal·liar d'alguna manera en l'església de Santa Anna, en l'hospital de campanya. Gent que no té on dormir o que pot dormir només en un albergue, però que tot el dia està al carrer, poden tenir un lloc on això plogar-se durant el dia i tenir amistats, tranquil·litat, pau i un acollit.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i 2 minuts, això és a primera hora, programa 493. Mirin, segons diferents estudis, 8 de cada 10 casos d'abús infantil passen dins de l'àmbit de confiança del menor. I dins d'aquest percentatge, el 65% tenen lloc a la família. A més, l'Organització Mundial de la Salut confirma que un de cada 5 menors a tot el món pateix abusos sexuals abans de fer els 17 anys. Són dades esfereïdores, cruels. I sumat a la pregunta com pot ser que hi hagi gent que trenqui la innocència d'un infant per un benefici propi tan mesquí, s'hi suma un factor que ens ha de fer saltar totes les alarmes. El confinament, sovint amb el seu agressor, sovint sense cap adult de referència per demanar auxili. Des de la Fundació Vicky Bernadet, que s'ocupa d'aquests casos i de trencar aquest silenci, es critica que des de l'administració no s'ha ocupat ningú dels casos ja existents, cosa que dificulta la denúncia d'una víctima innocent que sovint tarda anys en denunciar-ho. I mentrestant ells amb baralletes polítiques. Deia Albert Einstein que la paraula progrés no té cap sentit mentre hi hagi nens infeliços. Potser que ens ho plantegem tots plegats per evitar com més millor que aquesta barbaritat segueixi passant.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 4 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, el control tècnic, Antoni Huguet.
Bon dia, Joan, bon dia, Mercè. Brrr, quin fred que fa avui. Ei, puc encendre la calefacció? Tens fred?
Encén tot allò que vulguis, Toni.
En l'espai d'ahir del Rafa Sanouja hi va haver-hi un oient, es deia Margalida,
sí,
o Margarita, que em donava les gràcies.
Sí.
Jo també l'estimo.
Molt feliços, que hi hagi estimació en aquesta ràdio.
Molt, molt. Aquí s'ha fet un maig, eh, Joan? Ai. Hola, bon dia.
Bon dia, Mercè Raga, a la codirecció d'aquest programa.
Hi ha un maig, eh?, entre el Toni i la Margarita.
Aquí hi ha una idea. Aquí hem de seguir aquesta història.
La molt
seguirem,
de prop.
La seguirem de ben a prop, exacte. Nosaltres, que un dia com avui, com sempre, ens anem a fer preguntes. La primera de totes, quan passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí, és qui o què és el protagonista del dia. un dia com avui, vaja.
Doncs sí, Joan, el protagonista és el Procicat, que ja ha aprovat i presentat les mesures de desescalada en quatre fases. Si tot va bé, tindrem un Nadal més normal del que esperàvem. De seguida expliquem les fases d'obertura.
Antoni Duet, que tenia fred avui, no ho sé, anem a veure què tal les temperatures, si treus el cap per la finestra aquesta hora.
Mira, Barcelona 12 graus, Lleida 4 graus, Girona 7 graus, Tarragona 11 graus i Andorra 5 graus.
Doncs sí, Déu-n'hi-do, en tenia
5 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Doncs mira, com sempre, a primera hora, les primeres notícies del dia, repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. Recordarem la figura d'Ernest Lluch. Joan, gairebé 20 anys després del seu assassinat a Barcelona per part d'ETA, recordarem la seva faceta política i personal i ho farem amb Rosa Lluch, historiadora i filla de qui va ser el ministre de Sanitat. Descobrirem avui una nova efemèride i com sonava a la freqüència modulada. Tindrem amb nosaltres els opinadors, tres joves universitaris que parlaran sobre actualitat i mitjans de comunicació. I acabarem avui programa parlant amb els advocats de Digestum Legal. Avui, atenció, perquè parlarem de la prestació per atur. Si voleu resoldre els vostres dubtes, envieu una nota de veu al telèfon del WhatsApp de Radio Estel, al 663-99-30-62.
I ja ho sabeu que si voleu seguir comentant també el que va passant al llarg d'aquest programa, podeu fer servir el mateix telèfon de WhatsApp, nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Mira, entre altres coses, els restaurants i bars que de moment poden obrir en aquesta primera fase, que començarà dilluns, fins a 2:15 de la nit. I que el Nadal, en principi, el tindrem amb mobilitat. El toc de queda nocturn es manté, això sí, fins a final de la desescalada i a partir, com dèiem, de dilluns, reobren amb limitacions d'aforament, a més de bars i restaurants, també els equipaments culturals i els gimnasos. El confinament doncs, ha provocat, Joan, més abusos sexuals a menors més periòdics i més greus. De fet, ho recordaves avui tu al primer minut. La Fundació Vicky Bernadet denuncia doncs, que molts menors s'han quedat tancats a casa amb els seus abusadors, no?, sense poder recórrer a altres adults. La cultura, que avui oficiarà una missa a l'església de Santa Anna de Barcelona, com que l'ofici religiós és permès i s'hi faran números de música, circ i teatre per donar suport a la cultura. El gran recapte d'aliments, us recordem, cada dia us ho estem recordant, estem en aquesta gran setmana del gran recapte organitzat pel Banc dels Aliments de Catalunya, que estarà fins demà, fins aquest dissabte. Però sabeu que...
Exacte, recordem dues dades importants del Banc dels Aliments. La primera, que la demanda ha crescut fins a un 40%, és a dir, gairebé un 50% més, que és una barbaritat, i que s'espera, l'objectiu, vaja, és recaptar aquestes 6.000 tones de menjar. Per tant, ajudem tots, ajudem tots.
Sí, Joan, i a part es pot fer de diverses vies, just coincidint amb la pandèmia d'aquest any, com deies tu, l'objectiu són aquestes 6.000 tones. De fet, avui i demà doncs, es podran fer aquest recapte directament des dels supermercats, però a banda també podeu fer servir el Bizum, o si entreu al gran recapte d'aliments online, d'aquesta manera és la pàgina web, i allà també podeu fer les vostres donacions. I avui també llegim que un tribunal ha igualat la baixa d'una mare soltera a les setmanes que sumen dos progenitors. El Tribunal Suprem del Superior de Justícia del País Basc considera que els fills han de tenir els mateixos drets independentment del tipus de família. Que una altra notícia que també ens ha sorprès és que des de que es va jubilar i durant 15 anys, David Dutchman va fer abraçades i va donar afecte als nens prematurs d'un hospital infantil d'Atlanta, als Estats Units. Ara, doncs, ha mort a causa d'un càncer i l'avi de Lucy, que li deien, com se'l coneixia, es va fer famós justament per això, per una publicació d'una foto Facebook el 2017 amb aquests nadons, perquè hi ha aquest ofici d'abraçador, I d'aquesta manera, doncs, la gent de l'hospital hi ha volgut fer un petit homenatge.
Doncs un record cap a aquesta persona que repartia... Doncs aquestes abraçades tan sinceres, David Dutchman, que ens ha deixat als 86 anys. I avui, quan passen 9 minuts i mig de les 8 del matí, el dia no podia sonar d'una altra manera, estrena nou disc amb el títol de Iceberg. Ell és Miki Núñez.
A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. No me importa, te juro que ya no me importa que el lado de mi cama quiera, con tal de que mi cama escoja. Y no me importa, te juro que ya no me importa que me despierte a medianoche, con tal de compartir deshoras. Y no me importa, no importa que todo se rompa al final, poder haberlo tenido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si nos acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida. Hace mucho no me importa, se para el tiempo si te acercas, la vida eterna se hace corta. Y no me importa, no importa que todo se rompa al final, poder haberlo vivido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si nos acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, 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 me vale. A mí me vale, 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 me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale.
A primera hora, a Radio Estel.
Dotze minuts que passant de les 8, era Miqui Núñez que estrena nou àlbum amb aquest iceberg. Nosaltres que continuem amb més informació, de fet comencem amb tota la informació més destacada que evidentment passa per Catalunya, que inicia dilluns la reobertura gradual de bars, cultura i esport, Mercè.
Doncs així és, Joan. El pla té quatre trams progressius i podem fer una repassada a com quedaran les restriccions a partir d'aquest dilluns 23. El toc de queda es manté en els 4 graus d'obertura de les 10 de la nit a les 6 del matí. Només es podran justificar arribar més tard a casa si s'ha assistit a un acte cultural que hagi acabat doncs, més tard del lloc del toc de queda. I sempre que es porti l'entrada com a justificant, tal i com es va fer abans que tanquessin. Es manté també el confinament perimetral a tot Catalunya i en cada municipi el cap de setmana, recordem-ho, de les 6 del matí de divendres a les 6 del matí de dilluns. Les reunions i trobades socials poden ser d'un màxim de 6 persones d'una mateixa bombolla de convivència habitual.
Repassem-ho, doncs, tot plegat per sectors pel que fa als bars i restaurants.
Mira, poden obrir de 6 del matí a també a 6 de la tarda i de les 6 de la tarda, atenció, aquesta és la novetat, a 9:45 de la nit, la novetat en l'esborrany que es va presentar aquesta setmana. Uh-huh. Això sí, només per servir sopars. S'ha de respectar una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules diferents o grups de taules, amb un màxim de 4 comensals per taula, excepte quan es tracti de grups bombolla. Els interiors han de complir un 30% de l'aforament amb una bona ventilació natural o reforçada, mentre que les terrasses no tenen limitació d'aforament. El lliurament a domicili es manté fins a les 11 de la nit i la recollida fins a les 10.
I pel que fa als comerços i centres comercials?
El petit comerç de menys de 800 metres quadrats i els mercats ambulants poden obrir amb un 30% de l'aforament. Els locals més grans de 800 metres quadrats poden disposar del 100% de la superfície, aplicant també l'aforament del 30%. Es mantindran tancats els centres comercials, excepte les botigues de primera necessitat. poden obrir els establiments que presten serveis que impliquen contacte físic pròxim, com ara perruqueries, centres d'estètica, amb cita prèvia individual, i reforça mesures de prevenció de contagis.
Anem a les activitats culturals i recreatives.
Es mantenen oberts els museus, les biblioteques i sales d'exposició al 50% de l'aforament i els parcs infantils fins a les 8 del vespre. Poden obrir els cinemes, teatres, auditoris i les sales de concerts amb un aforament del 50% amb un màxim de 500 persones.
I com afecta tot plegat a l'educació?
A les universitats, Joan, es faran les classes teòriques virtualment, excepte les pràctiques que hagin de ser presencials. Al batxillerat i cicles formatius es redueix l'activitat presencial. Les escoles i instituts estaran oberts amb presencialitat plena.
Per últim, repassem els esports.
S'obren les instal·lacions i els equipaments esportius a l'aire lliure amb un aforament màxim del 50% i sempre amb control d'accés. Les instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, com ara bé els gimnasos, poden obrir amb un aforament màxim del 30% i, com sempre, amb cita prèvia.
I precisament les mesures de desescalada anunciades ahir pel govern estableixen que el culte públic i els actes religiosos se celebrin amb un màxim del 30% de l'aforament de les esglésies i altres espais, com estava ja definit aquestes darreres setmanes, Mercè.
Sí, Joan, hem de dir que la novetat és que, segons ha pogut saber Ràdio Hostel, se suprimirà la restricció a un centenar de persones que s'havia inclòs aquests últims dies. La publicació de les mesures en el Diari Oficial de la Generalitat entre avui i demà confirmarà que es torna a la situació anterior a l'última reunió de la conselleria de la consellera de Justícia, Esther Capella, amb el cardenal Joan Josep Omella i arcabisbe Joan Enric Vives. Recordem que va ser en aquesta trobada quan l'executiu català va anunciar, després de la beatificació de Joan Roig a la Sagrada Família, aquesta limitació, que finalment ha estat molt curta.
I atenció, perquè Espanya suma 16.233 nous positius per Covid-19 i registra 252 defuncions més.
Andalusia segueix al capdavant de l'estat espanyol el nombre de contagis en els últims 7 dies, amb 17.017. La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia és Madrid, amb 1.312. Catalunya n'ha registrat 959. Per darrere, el País Basc, amb 922, i a l'Aragó, amb 531.
I l'OMS desaconsella l'ús del Remdesivir per tractar pacients de la Covid-19.
El grup d'experts de l'organització que orienta sobre els tractaments ha advertit aquest divendres que no hi ha evidències que demostrin que el fàrmac genera millores. La recomanació es basa en una nova revisió de diversos medicaments a partir de dades sobre uns 7.000 pacients de Covid-19 hospitalitzats.
De seguida repassem més informació. 17 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja ha resolt l'accident a la P7 a Papiol, sense retencions. En aquest punt sí que informem que continua tancada des de primera hora la sortida 9A de la P7, també a l'autopista a l'altura de Massanet de la Selva sentit Girona. Simplement es fan desviaments del trànsit per la sortida 9B. I pel que fa a l'hora punta, la corona de Barcelona avui una dinàmica força tranquil·la, com es va repetint en els darrers 7 divendres. Poques retencions, molt focalitzades sobretot als accessos de la ciutat. Ara circulació intensa a l'autovia 2 d'entrada des del Baix Llobregat, a l'altura de Cornellà. També retencions a l'AP7, a l'enllaç amb la C58, a l'altura de Barberà del Vallès, sentit Girona. I també tenim retencions a les dues rondes repartides en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora, les línies de Rodalies, R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulant en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informació d'interès pels usuaris de Rodalies per demà i demà passat. Per obres executades per adif a l'estació de Mollet-Santa Rosa, es modifiquen els horaris de la línia R3 i, per les restriccions de mobilitat vigents, la R7 no donarà servei i la R8 circularà al 50%. Teniu més informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, apps, xarxes socials, telèfon gratuït 900 41 0041 i a les estacions de Rodalies. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. 19 minuts que passen de les 8 del matí. Seguim amb més informacions perquè la llei Salà s'aprova i el Partit Popular, que la recorrerà, ja recull firmes en contra.
Sí, la vuitena norma educativa, tirada endavant per un sol vot al Congrés, la norma segueix el seu camí, Joan, per la seva aprovació, ara cap al Senat. Ahir, de fet, a la Cambra Baixa es va viure moments de crispació entre crits i cops, sobretot als escons del Partit Popular, Ciutadans i Vox.
I concretament el nou d'Esquerra Republicana tomba l'esmena de Junts per Catalunya en defensa de l'escola concertada.
El Congrés ha tombat aquesta esmena de Junts per Catalunya al PNB, a la qual s'hi van sumar PP, Ciutadans i Vox, en la qual es demanava garantir places suficients finançades amb fons públics a les escoles concertades. L'aprovació de l'esmena estava a expenses del vot d'Esquerra, que finalment ha votat en contra i ha evitat que prosperés. Fons del grup que lidera Laura Borràs, de Junts per Catalunya, asseguren que la votació visibilitza que existeix demanda per mantenir l'escola concertada i garantir la pluralitat del mapa educatiu.
I mentrestant, la RAE demana a Pedro Sánchez que no posi obstacles perquè l'espanyol pugui, de fet, ser llengua vehicular a l'educació catalana.
La Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola reacciona, Joan, a l'aprovació de l'anomenada Llei Celà, la nova llei d'educació que, entre d'altres, doncs, elimina l'obligatorietat del castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana. La pròpia ministra el responia a la cadena SER.
Yo creo que no hay expresión más constitucionalista, más garantista que la que hemos incorporado a la ley. En ninguna otra ley que la haya precedido tenemos una expresión de las administraciones educativas garantizarán el derecho de todos los alumnos y las alumnas a estudiar en castellano y en las lenguas cooficiales. Y que luego además dice que tienen que cumplir los objetivos de tener dominio pleno y equivalente en ambas.
I a casa nostra, el Parlament insta el govern a garantir l'accés a la salut mental en l'atenció primària.
El Parlament ha aprovat aquest dijous una moció de Ciutadans que insta el govern a garantir els recursos necessaris per l'accés a l'atenció especialitzada en salut mental i addiccions en el sistema públic de sanitat, que integri plenament a la salut mental comunitària en l'atenció primària.
I el Tribunal Constitucional avala la llei Mordassa, excepte la gravació no autoritzada d'actuacions policials.
Entre les parts de la llei avalades hi ha la de les devolucions en calent de migrants a la frontera.
En parlàvem abans en aquest programa. El gran recapte d'aliments organitzat pels bancs d'aliments de Catalunya es viu aquesta setmana fins dissabte en una situació d'excepcionalitat per la pandèmia del Covid-19.
No hi ha recollida presencial als supermercats o grans superfícies, com es feia sempre, però sí que es gestionarà el subministrament d'aquest menjar a les famílies necessitades. La manera d'ajudar és l'aportació econòmica. Per fer els donatius es pot entrar a la web www.granrecaptaonline.com. Repetim, www.granrecaptaonline.com o bé trucant al telèfon 93 346 4404, que és el telèfon de l'entitat a Barcelona. També es pot enviar un missatge a l'adreça electrònica info@bancdelsaliments.org o bé apuntar al número 33596 per utilitzar l'aplicació Bizum.
Important increment de les malalties de transmissió sexual des del 2013.
En els últims anys, la incidència de les malalties de transmissió sexual està creixent a ritme sorprenent a l'estat espanyol. Per exemple, entre el 2013 i el 2017 s'ha incrementat anualment gairebé un 27% la transmissió de la gonorrea, segons les últimes dades de vigilància epidemiològica que recull anualment l'Institut de Salut Carlos III.
Un 14% de seguiment de l'aturada dels serveis socials a Barcelona, segons l'Ajuntament.
Sí, convocada pels sindicats, Comissions Obreres, CGT, Intersindical, CCC. Segons el consistori, l'han seguit 152 treballadors dels 1.100 que conformen l'Institut Municipal de Serveis Socials. Estaven cridats, Joan, a l'aturada tots els treballadors, a qui l'IMSS no ha facilitat encara dispositius per atendre usuaris a distància. Els sindicats no valoraran la primera jornada d'aturada fins avui.
Gairebé la meitat de les persones sense sostre que ha atès l'Ajuntament de Barcelona en els dispositius extraordinaris dels darrers mesos no dormien al carrer abans de la pandèmia.
Concretament, un 45% de les 1.522 persones totals estava en aquesta situació, fins a un 63% no havien anat mai als serveis socials municipals. Són dades que han fet públiques aquest dijous en una roda de premsa la tinent d'Alcaldia de Drets Socials, Laura Pérez, i la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes. Totes dues també han anunciat que l'Ajuntament ha tancat un acord amb tres hotels i residències perquè acolleixin 221 persones sense llar entre el desembre i l'abril.
La cantant de Sant Esteve Sesrovires, Rosalía, ha guanyat 3 dels 4 premis als quals optava a la gala dels guardons Grammy Llatins que s'han lliurat aquesta matinada de manera telemàtica.
Així és, Joan, i avui també us expliquem que ha començat aquest dijous a la tarda una gran trobada virtual titulada L'economia de Francesc. Seguint la invitació del Papa, joves economistes, empresaris i estudiants d'arreu del món viuen 3 dies de reunió telemàtica amb l'objectiu de construir altres formes d'entendre l'economia i el progrés i combatre la cultura del descartar.
I en plana esportiva, Ronald Koeman només tindrà l'entrenament d'aquest mateix divendres per preparar el partit contra l'Atlètic de Madrid amb tots els jugadors disponibles.
Aquest dijous per la tarda, els 4 últims internacionals que han tornat, Messi, De Jong, Pjanic i Brad White, han passat l'obligatori control de PCR 48 hores abans del partit i per normativa no es podien entrenar amb el grup.
8:24, hora de saber l'agenda política del dia. Com sempre, ens la porta Berta Sacanell. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a les 11, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, expliquen el pla de flexibilització en la desescalada. També avui a les 11 hi ha prevista la concentració en suport als bombers del Parc de Girona, que han d'anar a declarar per l'1 d'octubre. D'altra banda, 9:45, roda de premsa del president de la Cambra, Joan Canadell, sobre la llei de cambres. I finalment, a 11:45, roda de premsa del vicepresident Aragonès i la consellera Capella davant del monument franquista de l'Ebre. Aquests són els actes previstos per l'agenda política d'avui.
Gràcies, Berta. També haurà de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. Han baixat les temperatures. Ja cal que us abrigueu per sortir al carrer perquè tenim temperatures que són entre 3 i 6 graus més baixes que les que teníem ahir a la mateixa hora i també les màximes avui baixaran. Aquest ascens es notarà molt més a les comarques del Pirineu, on podem tenir temperatures fins a 6, 7, 8 graus més baixes que les d'ahir, i a la resta entre 3 i 5 graus més baixes. Per tant, doncs, abriguem-nos perquè l'ambient serà de plena tardor. No parlem d'ambient hivernal, ni molt menys, però sí de temperatures més baixes que aquestes últimes jornades. Això acompanyat també d'una mica de vent, vent del nord tramuntana, fort encara al nord de la Costa Brava i vent de mestral a les Terres de l'Ebre, que amb el pas de les hores ha de disminuir una mica, però que no acabarà de desaparèixer del tot. Allà on bufi el vent, la sensació encara serà de més fred. I pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar d'un ambient força assolellat, tot i que amb la presència estones d'alguns núvols alts poc importants. Al vessant nord del Pirineu, la nuvolositat serà una mica més abundant, però ja no hi haurà precipitacions. De cara al cap de setmana, esperem que dissabte i diumenge continuï l'ambient fred, amb sol, amb una mica de vent, i això sí, diumenge les temperatures màximes començaran a recuperar-se.
Estàs escoltant a primera hora, a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui la música de l'aigua ens arriba a ritme de salsa, la millor salsa llatina feta i viscuda a Barcelona. Malo tiempo, yo no quiero
que me traigan desatino. L'aigua musical.
Tromboranga és una banda nascuda a Barcelona a partir de la fusió de músics arribats des de Venezuela, Cuba i Colòmbia. S'autonomenen la pura salsa brava i un dels seus temes és aquest, Agua que va a caer. Agua que va a caer. arribar a Caer. Avui l'aigua ens ha arribat a ritme de salsa gràcies a Tromboranga, una banda de fusió llatina amb seu a Barcelona.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, l'actual prestació d'atur en acomiadaments i ERTOs. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de 9:15 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades dels diaris més llegits del país. Mercè.
Mira, Joan, avui ens volem fixar en com han enfocat els principals diaris del país l'aprovació de la llei CELA. Comencem amb La Vanguardia. La llei CELA s'aprova i el PP, que la recorrerà, ja recull firmes en contra. El periòdico. La llei CELA aconsegueix la majoria absoluta i la dreta es crispa. El Punt Avui. El PP torna a recollir firmes contra el català. El Congrés aprova la llei CELA, que tomba la polèmica llei verd. El diari Ara, en tota la seva principal pàgina, recull Dia Internacional de la Infància amb aquest titular: ens estimem l'escola. Nenes i nens celebren que malgrat el Covid puguin estar amb els amics. Mai m'havia passat sentir la tristor de tenir l'escola tancada. Són declaracions amb aquest especial avui en el Dia Internacional de la Infància que llegim al diari Ara. El País, reprenem la crònica CELA. Diu: el Congrés aprova una altra llei educativa sense consens.
Per cert, ara que deies que important és en el Dia de la Infància a l'escola, com titulava el diari Ara, ens estimem l'escola, deixem reivindicar, i perquè sempre que surten aquests temes me'n recordo, i des de que no hi és ell, que no s'anomena mai, Carles Puigdevila...
Capdevila.
Capdevila, Carles Capdevila, sempre feia menció que important és l'educació i que important és l'educació en el lleure. Periòdic d'Andorra.
El Comú de Sant Julià de Lòria ha posat en marxa l'aplicació de Sant Julià de Lòria. Ets tu per agilitzar la notificació de denúncies, problemes o incidències a la via pública. Repassem els diaris digitals locals. Ens fixem en Diari de Girona. La indústria exportadora mostra la millor cara de l'economia gironina. El Segre, llei dels Mossos d'Esquadra, van detenir el passat dimarts un home de 21 anys de nacionalitat espanyola i veí de Lleida com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència. A Diari Més, Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona es posarà dur amb els propietaris dels locals que estiguin en males condicions i que donin mala imatge. I avui ens fixem amb el digital comarcesdeponent.com. en què ens explica en Joan, interessant aquesta notícia, perquè el president del Consell del Pla d'Urgell, Rafael Penedès, va demanar ahir que el confinament municipal de cap de setmana sigui comarcal, tenint en compte doncs, que hi ha molts municipis i sobretot petits pobles que no disposen de botigues ni de cap servei. Per Penedès, aquesta mesura és un greuge comparatiu amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim repassant altres portades de diaris religiosos, com sempre, catalunyacristiana.cat. Llegim avui que els actes religiosos es mantenen al 30%. No seria fins al tercer tram que l'aforament màxim permès passaria al 50%. A flama.info llegim que l'exclusió social en les persones migrants és 3 vegades superior a les de l'origen espanyol. A Religión Digital llegim que el rector del Seminari dels Escolans del Papa nega haver rebut acusacions d'abusos durant el seu mandat. I acabem amb aquest repàs amb Vida Nueva. Càritas adverteix sobre la incidència del coronavirus en els nens més vulnerables. El 20 de novembre, avui, recordem-ho, se celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants.
Gràcies, Mercè. 6 minuts que passen gairebé de 8:45 del matí. L'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Mireu, era l'any 2000, jo tenia 14 anys i començava a ser conscient del que passava en aquest país amb el terrorisme. I just em començava a preguntar quin sentit tenia tot plegat. Evidentment, cap.
L'immenso soffio dell'oceano le spinge via con sé a naufragare su spiagge chiare a un passo da...
Io leo, tengo la costumbre de leer, no sé esto de alumno, profesor, hace tantos años que doy clases que les tengo que decir con toda franqueza que soy un profesor que me continúo considerando como un alumno.
S'arrampicano in cima con quei ginocchi secchi e tutto è...
Perquè l'ensenyament massa pautat, massa ordenat, etc., mata la gent, allò que se'n deia abans l'esperit emprenedor.
E al sole un'altra volta guardano, poi chiudono per sempre gli occhi.
Cap als 7 anys, una vegada, me'n recordo que un professor va preguntar aquí hi ha algú que no sigui franquista, perquè en Franco venia l'endemà a Barcelona. I aleshores jo, que no sabia molt bé què deia, però sentia parlar a casa contra en Franco, em vaig aixecar i vaig dir jo.
Me gusta la victoria del Barcelona, pero la Real y San Sebastián es el equipo y la afición que recibe mejor de Barcelona.
Da smarrir la luce.
La tradición del catalanismo político siempre se ha visto la necesidad de una España federativa o de una España federal.
El primo grito es un pianto, es un bambino, es un uomo, el suo nombre.
La superioridad moral de los demócratas es que tratamos a los demás con otras armas y con las armas de la tolerancia, de la justicia, del respeto a los derechos humanos, etc.
Nel buio della terra aspettano.
¡Gritar más! ¡Que gritáis poco! ¡Gritar! Porque mientras gritéis no mataréis y es buena señal. Porque estas son las primeras elecciones en las que no va a ser asesinado nadie.
Cantano per una sola estate le chica.
Ernest Lluch era un amigo de este programa, era un colaborador y no solo eso, sino que en días como hoy en los que ocurrían atentados, Ernest Lluch siempre estaba dispuesto a que le llamáramos y a que nosotros le preguntáramos, Ernest, cómo hay que empezar el programa, Ernest, a quién hay que entrevistar.
Un giorno sì, smarrirono. Lui sì.
He
Efectivamente, continúa bajando el reguero de gente en el Paseo de Gracia. Tenemos que tener en cuenta que esta manifestación ha empezado a las 7:30, pasan ya a las 9 de la noche y todavía el Paseo de Gracia está lleno de gente. La Guardia Urbana va dando continuamente más datos sobre la asistencia a esta manifestación y ahora ya nos comunican que son 1 millón de personas las que se han acercado hasta aquí. 1 millón de personas han bajado.
Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor.
Ernest sempre va demostrar una generosa lleialtat a esta terra que el va acollir i que pronte va fer seua. Per això estem ací cada any rememorant el seu llegat i mantenint el seu record.
El dia 21 de novembre de fa 20 anys de l'assassinat d'Ernest Lluch i nosaltres que el volíem recordar avui en aquest programa. Rosa Lluch, què tal? Bon dia i gràcies per ser un dia com avui amb nosaltres.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a compartir-me amb vosaltres.
Rosa, deixa'm preguntar-te primer de tot, perquè fa 20 anys i segur que hi ha molt jovent que no sap de què estem parlant. Qui va ser l'Ernest Lluch polític?
L'Ernest Lluch va ser un polític, però va ser un personatge absolutament polièdric. Va ser, jo crec que per sobre de tot va ser un professor d'universitat. Per sobre de tot va ser un recercador i un docent. Per sobre de tot, que a més, durant els anys més complicats del franquisme, doncs es va dedicar a la política, es va implicar en que a tot l'estat espanyol i a Catalunya arribessin les llibertats o tornessin les llibertats i... va ser una persona que es va implicar sempre allà on va poder i va treballar sempre des d'allà on va poder per millorar la vida de la gent.
Precisament per millorar la vida de la gent, el seu gran èxit polític, en parlava i en parlava molt, va ser aconseguir reforçar moltes pressions en contra, recordem-ho també, el sistema sanitari, oi?
Sí, exacte. És a dir, malgrat tot, han passat 20 anys, o han passat 40 anys, però la llei de sanitat sobre la qual encara se sustenta el sistema públic de salut és la llei de sanitat que va fer ell l'any 86.
D'on li venia també ser un autèntic amant d'Euskadi?
Sobretot bueno, és un territori fantàstic i meravellós d'on que hi hagi anat, ho haurà vist, i sobretot de l'època en què era rector en Santander de Cipelay o Santander, que alguns caps de setmana, una mica per sortir de l'ambient, s'anava al País Basc i allà va acabar de reforçar les seves relacions i el seu amor per aquesta terra.
Deixa'm preguntar-te també com era l'Ernest fora del polític, l'Ernest Lluch a casa, l'Ernest pare.
Però l'Ernest pare era una persona molt carinyosa, molt cuidadosa i, per sobre de tot, una persona molt treballadora, a vegades la gent et diu, escolta, un pare va fer moltes coses. I jo contesto, sí, és que un pare només treballava. És a dir, treballava moltíssim, era un gran treballador. I per tant, amb una gran disciplina de feina i tot el que interessava acaba convertint en un subjecte d'estudi, en un subjecte de feina, no? O de recerca, des del punt de vista més ampli. Intentar conèixer sempre al màxim de qualsevol cosa que ell estudiés. Tant fos el País Basc, com fos un fisiòcrata del segle XVIII, com fos un partit del Barça o com fos una sinfonia. Conèixer sempre el màxim possible d'allò que estava treballant.
Ara escoltàvem molts talls de l'Ernest. Segurament un dels més coneguts va ser aquell gritat, gritat, que mentre gritais no mataréis. N'era conscient del seu perill?
Sí, en certa manera sí. A veure, la situació en alguns moments... El País Basc no va ser senzilla, la pressió dels que no pensaven com ell o dels que consideraven que la violència tenia algun sentit no va ser senzilla i, per tant, home, va haver-hi uns anys que, per sort, han acabat i que ara, doncs, entre tots hem anat oblidant, però en els quals la pressió per tot el dissident era realment molt forta. I es manifestava de moltes maneres, és a dir, era una tensió que es palpava en l'ambient i que no era senzilla.
Ara en parlarem de com ha evolucionat tot aquests darrers 20 anys, però et preguntava si era conscient del seu perill, perquè malgrat tot vivia com un home lliure, no?
Bueno, perquè ell sempre va ser un home lliure, perquè la gent que té la virtut de pensar per ella mateixa sempre és una persona lliure. I això era el que ell va sempre no només practicar, sinó intentar inculcar, no? Que la gent pensés per ella mateixa, que la gent s'atrevís a pensar seguint aquesta màxima d'Immanuel Kant. I, per tant, ell sempre va ser lliure perquè ell sempre es va sentir amb la llibertat de poder fer el que ell volia. Això sí.
El seu assassinat marca un abans i un després a Euskadi, però sobretot a Catalunya?
A mi no, la sensació que sí, tot i que crec que no sóc jo, la persona per millor valorar això, perquè les meves implicacions personals i sentimentals són massa greus, però a mi no, la sensació que sí, que va haver-hi un punt d'inflexió, que la gent va començar a entendre que realment la violència no era justificada. No, no és que ho comencés a entendre, però es va manifestar de manera molt oberta que l'ús de la violència no tenia cap sentit, o que des de Catalunya això era incomprensible.
Deia, volia també parlar de com va evolucionar tot plegat, i me'n recordo de fa uns quants anys, cap al 2012 diria que és, vaig tenir l'oportunitat a la Universitat de Barcelona, a la Facultat d'Història precisament, de ser present en aquelles jornades, parlem d'Euskadi en memòria d'Ernest Lluch, les altres víctimes i el seu paper en el nou escenari, on hi vas participar tu, on hi va participar alguna víctima del GAL, recordo, com Carmen Galdeano, Robert Manrique, que també hi era, la víctima d'Hipercor, amb qui parlàvem també l'altre dia en aquest programa, i atenció, amb Fernando Barrena, que també hi era, membre de l'antiga Batasuna. I recordo com si fos avui aquell "lo sentimos y lo sentimos mucho". Demanava perdó en nom seu després d'haver parlat amb Arnaldo Otegi. De què va servir tot allò?
Jo crec que allò va servir de molt. Va servir que ells, per començar, va servir que ells escoltessin versions que ells no havien sentit. O sigui, ells, malgrat tot, vivien en un món, això ho fem en general tots, no? Però és a dir, vius en un món amb els teus amics, en els que tots penseu igual, i acabem tots parlant sempre del mateix. I, per tant, aquella jornada organitzada per l'Antoni Batista, que ha fet un llibre meravellós sobre la relació d'ETA i el país, o la relació dels catalans amb ETA, més aviat, i del Toni Segura, també professor de la Universitat de Barcelona, doncs jo crec que va servir perquè la gent pogués parlar obertament, es fes en un marc de respecte, de tranquil·litat, a més, a dir, aquest marc que també ofereix la universitat, i va servir perquè els membres de l'Esquerra Verge-Alguin comencessin a escoltar els resultats clars o directes d'algunes de les violències exercides per ETA. I a partir d'aquí poguessin començar o continuessin totes unes reflexions que sembla que feia temps que venien fent, però que ho fessin en públic. I, per tant, per mi va ser un acte molt important des de tots els nivells, i que és veritat que també, en certa manera, va servir de punt d'inflexió perquè membres de l'Esquerra Verge-Alguin comencessin cada vegada a fer passos més clars, més directes, més continuats cap a una pau i un abandonament d'unes armes definitives.
Precisament no fa gaire, el 2019, el periodista Ricard Ostrell, si no m'equivoco, era els Quatre Gats, li preguntava això a Arnaldo Otegi.
¿Faltan en la política española Ernest Lluch?
Sí, en la medida en que él defendía el diálogo como el método para resolver los problemas políticos, ¿no? Y lo hizo en nuestro caso, y yo creo que ahora mismo aportaría racionalidad al actual contexto, ¿no? Es decir, es la posición constructiva, que es la posición de decir, yo tengo un problema y lo tengo que resolver, ¿no? Esta es la actitud que los gobiernos y políticos españoles tienen que tener. Bien, pero ¿ustedes tienen un problema o no? ¿De qué naturaleza? ¿Es un problema con la clase política catalana? No, es un problema con 2 millones largos de catalanes que han votado por construir una república. Entonces, este es el problema. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve votando.
¿Qué le pasa pel cap a Rosa Lluch quan sent a Otegi parlar així d'Ernest Lluch?
Home, em passa pel cap que està molt bé que reconegui que les coses s'arreglen dialogant i no matant. Llàstima que trigués tants anys, no? A fer aquest pas, però penso que, com que tinc tendència a quedar-me amb la part positiva és aquesta, és sentir una persona que en alguns moments no va condemnar clarament la violència, com a mínim, dir que la via per resoldre els conflictes és la de la paraula. A mi va semblar que, bé, que feia un gest i que com a gest s'havia de valorar.
Rosa Lluch, a més, com dèiem, és professora d'Història a la Universitat de Barcelona, de Història Medieval de Catalunya, però historiadora al cap i a la fi. Per tant, deixa'm preguntar-te en quin moment estem ara.
Ara estem en un moment, jo crec que de pas d'estem. Estem, jo, de veritat, diria que estem en un estat d'esperar. Estem esperant. No se sap què passarà, no se sap per on ens van les coses. Tenim una pandèmia gravíssima que en aquests moments hauria de centrar tots els nostres esforços, totes les nostres energies, i realment no sembla que aquest sigui l'objectiu de totes les forces polítiques, que és treballar per resoldre un problema greu, gravíssim, a la curta, perquè és una pandèmia molt greu a la curta, però també a la llarga, perquè les conseqüències durant els propers anys seran fortes. I sembla que no estem tots per la feina d'intentar resoldre de la millor manera possible i, per tant, buscant punts d'encontre aquesta situació.
Per cert, saps que se n'ha parlat moltíssim de sèries i de llibres com Pàtria. L'has pogut veure?
La sèrie no. La sèrie no. El llibre sí. A mi el llibre em va agradar. A mi el llibre com a novel·la, com a explicació, em va agradar, és a dir, jo crec que no és un llibre d'història, que no pretén ser un llibre d'història, però a mi em va distreure, em va fer pensar i em va colpir, que això és el que demano els llibres, jo. I la sèrie no l'he vista, ja intentaré veure-la, però no l'he vista.
Malgrat no ser un llibre d'història, creus que reflexa bé tots els punts de vista?
Bé, penso que a més, aquí hi ha un altre element que és important, que és que jo sóc catalana i he viscut sempre a Catalunya. I, per tant, des del punt de vista de catalana, sí. És cert que quan, en actes com el de la Universitat de Barcelona, el que parlaves fa un moment, senties parlar algunes víctimes del GAL, doncs hi havia una lectura que tu des d'aquí no havies fet o que tu des d'aquí no havies percebut. A mi em va semblar que era un llibre que volia reflectir una realitat i a mi em semblava que la reflectia. Que fos exactament la que va viure la gent, aquí jo ja no hi era, no ho podia dir. Però com a intent, com a esforç, i sobretot tinguin en compte que és literatura, a mi em va semblar bé.
Deixa'm preguntar-te per últim, Rosa, quin és el gran llegat d'Ernest Lluch?
Penso que l'exemple de que s'ha de treballar, que s'ha d'aprendre i que s'ha d'ensenyar, i que sempre s'ha de treballar, s'ha d'intentar entendre el punt de vista de l'altre, i s'han de passar totes les hores que siguin necessàries intentant treballar per entendre el punt de vista de l'altre. Jo crec que el meu pare volia ser recordat com un gran universitari.
Rosa Lluch, professora d'Història Medieval de Catalunya a la Universitat de Barcelona, filla de l'Ernest Lluch, moltíssimes gràcies per ser un dia com avui amb nosaltres. Una abraçada molt gran.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Doctor Domingo Pérez León, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpagofito, que contribuyen a aliviar molestias en los músculos, en los huesos y en las articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
4 minuts i arribarem a les 9 del matí. Canviem radicalment de to a aquesta hora perquè arriba la freqüència modulada, Mercè.
Sí, però Joan, excel·lent l'entrevista, eh?
Rosa Lluch, una de les grans del nostre país i se l'ha d'escoltar molt, la veritat.
Moltíssim, que per cert, si la voleu tornar a escoltar, la podeu escoltar a Ràdio La Carta, www.radioestel.cat. Val molt la pena.
I tant.
Va, doncs això, vinga, va, canviem de registre. Ens situem al 1490, a València, s'hi publica la primera edició de Tirant lo Blanc.
Home.
1490, eh? Al Japó comença la publicació de Bola del Drac. Tu eres seguidor de Bola de Drac?
Jo era seguidor, però com que era petit, m'hi vaig enganxar pel meu germà, que era més gran, i llavors la veia ell, i no, jo no en tenia gaire, però ho veia, sí.
Doncs mira, es va publicar la revista setmanal Shukan Shonshan. T'ha quedat clar?
Torna-hi.
Shugan Shon Shan.
Ara sí.
Japonès, perfecte, eh?
Exacte.
I avui, en el capítol de les felicitacions, tenim a Bo Derek, actriu de cinema i exmodel nord-americana, amb 63 anys. Va néixer a Califòrnia, Long Beach, el 1956. I aquí també, avui, hem de felicitar, és a ell.
Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Veníem amb Marilyn.
Home.
No sabem si li hagués cantat així.
No és Kennedy.
No és Kennedy. És Joe Biden.
És Joe Biden.
Que avui fa ni més ni menys que 78 anys el 46è president dels Estats Units.
Jo estic segur que a aquesta hora, si ens està escoltant, que seguríssim que sí, Donald Trump, s'ha cregut que és per ell.
Totalment.
Però no.
No.
No, és per Joe Biden.
Escolta, Lucien Red, que també fa anys avui, va néixer a Madrid el 1985, no és de la teva quinta. Gairebé. No,
gairebé,
sempre m'equivoco. No. Que fa 30...
Per allà, ronda.
Per tant, avui fa 30...
3.
33 anys, Lucien Red, meravellosa. I sobretot, aquesta versió que fa d'aquesta gran cançó, les noies només ens ho volem passar bé.
Preciosa.
Take me.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies. Catalunya inicia dilluns la reobertura gradual de bars, cultura i esport. El pla té 4 trams progressius i podem fer una repassada com quedaran aquestes restriccions. Serà, com dèiem, a partir de dilluns. El toc de queda a grans trets es manté en els 4 graus d'obertura de les 10 de la nit a les 6 del matí. Només es podrà justificar arribar més tard a casa si s'ha assistit a un acte cultural que hagi acabat més tard del toc de queda. I sempre que es porti a l'entrada com a justificació, tal com es va fer abans que tanquessin. Es manté el confinament perimetral a tot Catalunya i en cada municipi al cap de setmana, de les 6 del matí de divendres a les 6 del matí de dilluns. Les reunions i trobades socials poden ser d'un màxim de 6 persones d'una mateixa bombolla de convivència. Aquests serien una mica grans trets. Doncs aquestes noves mesures que, com dèiem, entraran en vigor a partir de dilluns. Aquestes mesures de desescalada anunciades ahir pel govern estableixen també que el culte públic i els actes religiosos se celebrin amb un màxim de 30% de l'aforament de les esglésies i altres espais, com estava ja definit aquestes últimes setmanes. De fet, la novetat és que, segons ha pogut saber Ràdio Estel, se suprimirà la restricció a un centenar de persones que s'havia inclòs aquests últims dies. I una altra de les notícies del dia és la llei Estelà, que s'ha aprovat i el Partit Popular, que la recorrerà, ja recull firmes en contra. La 8a norma educativa ha tirat endavant per un sol vot al Congrés. La norma segueix el seu camí ara per la seva aprovació cap al Senat. Ahir, per cert, la Cambra Baixa doncs, va viure moments de crispació entre crits i cops als escons de Partit Popular, Ciutadans i Vox. Concretament, el no d'Esquerra Republicana ha tombat l'esmena de Junts per Catalunya en defensa de l'escola concertada. I, mentrestant, la RAE, la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola, ha demanat a Pedro Sánchez que no posi obstacles perquè l'espanyol pugui ser llengua vehicular a l'educació catalana. I acabem explicant-vos que el gran recapte d'aliments organitzat pels bancs dels aliments de Catalunya és viu aquesta setmana, ho serà fins demà en una situació d'excepcionalitat per la pandèmia del Covid-19. No hi ha recollida presencial als supermercats o grans superfícies, com es feia sempre, però sí que es gestionarà el subministrament d'aquest menjar a les famílies necessitades. La manera d'ajudar és l'aportació econòmica. Per fer els donatius es pot entrar al web www.granrecaptaonline.com. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Veneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la venera i les vostres peticions.
Ja som al novembre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no-res arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs tres productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card.
I on puc aconseguir Mas Omega Punto Rojo i Coral Card?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer? Abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea. Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Mas Omega Punto Rojo és el complement ric en omega-3. El tens?
CoralCard està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Masomega.rojo, CoralCard i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número. 669-56-17-68. Te'l repeteixo. 669-57-17-68. El tens?
Sí, sí. 669-56-17-68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb Masomega.rojo, CoralCard i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte. Recorda, el telèfon 669-56-17-68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori. Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
7 minuts que passen de les 9 del matí i abans de començar aquesta tertúlia amb els opinadors que ja estan per aquí per Ràdio Estel, arriba l'hora d'escoltar la gent de Berta Sacanell. Bon dia.
Pren nota. L'agenda del dia.
Bon dia. Avui divendres l'Hospital de Campanya de Santa Anna de Barcelona ens porta la vella d'espiritualitat i art. Hi haurà una lectura de textos bíblics que donarà pas a diferents activitats culturals. Amb aquest acte, l'Hospital de Campanya solidaritza reivindicant la cultura com a bé essencial. Hi participaran Judit Nederman, Imma Colomer, Enric Castignani, Antoni Olaf i molts més. L'acte serà a les 7 de la tarda i el podràs veure en directe des del YouTube. Entra al web santaana.org on trobaràs l'enllaç. I també, per avui divendres, us recomanem la conferència Espiritualitat en temps de pandèmia, espiritualitat digital, a càrrec de Míriam Díez, periodista i professora de la Facultat Blanquerna. Aquesta conferència es farà de manera telemàtica a les 6 de la tarda. Per poder-hi participar, només cal inscriure's a l'adreça electrònica dels Amics del Monestir de Sant Daniel. I seguim amb més propostes amb el Festival de Música de Tardor Orgues de Ponent i del Pirineu. Avui divendres, a 9:15 del vespre, concert d'orga a la parròquia de Sant Llorenç de Lleida, amb l'organista Miquel González. I anem cap a Andorra per recomanar-vos el concert d'Enríquez. El músic ens presenta Somrius, el seu primer projecte com a músic en solitari. Un disc gravat i mesclat íntegrament en solitari, sense decoració virtual. Només la veu d'Enríquez i la seva guitarra. El concert serà avui a les 10 del vespre a la sala La Fada Ignorant d'Andorra la Vella.
Avui, a la 17a Mostra de Cinema Espiritual...
Bon dia. Dins la Mostra de Cinema Espiritual d'avui divendres us presentem la pel·lícula Aigües Tranquil·les, de Naomi Kawase. El film és un poema visual que ens mostra que la separació entre la vida i la mort és a nivell espiritual i humà molt més propera del que ens pensem. I a través de dos joves amics descobrirem que és precisament l'amor el que s'encarrega d'unir-les. La projecció serà a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Pati Llimona a Barcelona, amb la presentació de Marc Oliveres, professor de semítiques de la Universitat de Barcelona i tècnic especialitzat en religions orientals. I també us presentem la pel·lícula Pickpocket, del director Robert Bresson, on ens presenta un virtuós carterista que només pot trobar el seu equilibri en el robatori. El protagonista submergeix en un diàleg intern entre la moral i les seves mans, que actuen gairebé de manera independent. Aquest film es projectarà a la Filmoteca de Catalunya i la presentació correrà a càrrec de Lluís Anyó, professor de la Universitat Ramon Llull. I ja per acabar, avui divendres tindrà lloc la projecció del documental La Sal de la Terra, que a més de mostrar-nos espectaculars imatges sobre fauna i natura, ens fa també una reflexió sobre les desigualtats de la raça humana. La projecció serà avui a 6:45 de la tarda al Centre Municipal La Florida de l'Hospitalet de Llobregat. Amparo Gómez, delegada de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, ens farà la presentació d'aquest documental. Però més, també a 7:00 de la tarda es projectarà al Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia amb la presentació del fotògraf Bernat Jubal.
17a mostra de cinema espiritual. www.cinemaespiritual.gencat.cat. Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. A primera hora, els opinadors.
11 minuts que passen de les 9 del matí, i aquesta hora ja en un dia com avui. Ja ho sabeu, cada divendres ens acompanyen joves universitaris parlant de comunicació, parlant de periodisme i parlant dels temes que ens interessen d'actualitat. Com sempre en aquest estudi, Joana Justícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Telemàticament ja tenim en Pau Uller. Què tal, Pau? Bon dia. No sé si el tenim o no. Pau, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara sí que et tenim.
I hola, se't sent.
Hola, bon perfectament. Dia. I el Víctor Narro, que també el tenim telemàticament. Víctor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Mireu, ja els tenim a tots tres, i abans de començar aquesta tertúlia que fem els divendres, li comentava la Joana, ja que hi era aquí a l'estudi, avui parlàvem amb Rosa Lluch, la filla d'Ernest Lluch, assassinat per ETA ara fa 20 anys, i trobo que és interessantíssima la vostra opinió sobre el que va passar, o el que passava, vaja, al País Basc, o no només al País Basc. És clar, jo no sé si us dic Vic, Hipercor, Ernest Lluch, i podríem estar així anys i panys, què us ve al cap, què en sabeu, què us ha arribat, sobretot, Joana?
Clar, a mi és un tema que sempre m'ha tocat molt de lluny, perquè, clar, no hi era jo, bé, encara fa 20 anys no havia ni nascut. Llavors, clar, són fets que sempre que he conegut, que al llarg dels anys han sigut, clar, sé que ETA doncs, ha tingut una repercussió política immensa a Catalunya, a Espanya, i a Catalunya doncs, amb aquesta, pel fet d'haver simpatitzat, no?, durant tants anys amb la política basca. Llavors, clar, sobre l'assassinat del Lluch, en sé, però això, des de la sinceritat, sempre penso que és un tema que no he pogut acabar d'entendre. No he pogut acabar d'entrar-hi molt. Sí que he pogut construir la meva idea. No estic a favor de la lluita armada, però, clar, sempre m'ha resultat molt, molt llunyà.
Pau, per exemple, a tu et passa una mica el mateix que la Joana? Ho veus tot com molt lluny, si parlem d'ETA o no?
Sí, completament. És que és el que ha dit, nosaltres no havíem ni nascut quan ja es va dissoldre, gairebé. I...
Perdoneu, és com m'ho esteu passant per la cara, això? Perquè sou del... La Joana em deia...
Ara,
ella és del 2001. Pau, tu ets del...
Jo també.
També. Víctor?
Jo sóc del 99 i encara resisteixo ja al segle XX.
Dels últims del 90. Però, esclar, és que... Van néixer, per tots aquells que ens estan escoltant i volen posar-hi una data fixa, segur que se'n recorden de què estaven fent quan van caure les Torres Bessones a Nova York. Doncs van néixer aquell 2001, que nosaltres ho tenim com fa 15 dies. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Víctor, com ho veus tu, tot lluny també, això d'ETA? T'has interessat encara que no ho hagis viscut, diguem-ne?
Sí, sí, ho veig lluny, però sí que és com el riu, no?, que va arrossegant les pedres, i sí que ens arriben coses a la política actual, no?, i això encara es veu. Sí, m'ha interessat una mica. I pel que preguntaves, com ho veig? Bé, jo crec que és un tema molt espinós, no? I bueno, a mi no m'agrada mai caure en el reduccionisme ni en el maniqueisme de dir ETA és dolenta, no?, els joves que formaven part són el mal, o al revés, no?, perquè sempre hi ha matisos. Aleshores, què em penso d'ETA? Penso que defensar un estat independent i socialista és legítim, no? I és obvi que en temps del franquisme, per exemple, t'havies d'escapar per alguna via il·legal. el problema arriba quan això ho pateix gent totalment innocent i aliena als objectius de l'organització, no? I quan això es considera danys col·laterals. Home, no són danys col·laterals, no? Són vides. També, després de dir això, voldria remarcar la ineptitud d'un estat que, a veure, majoritàriament, en comptes de negociar i de voler la pau, va entrar en una guerra bruta en què es van torturar i maltractar també molts joves bascos que també eren innocents, no? Només cal recordar les GAL. I això, estem parlant d'un estat a qui, de cara a les eleccions, li anava molt bé tenir ETA, no? Jo recordo, és que l'altre dia vaig veure un vídeo del febrer d'aquest mateix any en què Margallo reconeixia una conversa amb una diputada del País Basc, del PP, que va deixant una frase que trobo molt interessant, no? Que diu: desde que no nos matan, no tenemos proyecto. I em va xocar molt, la veritat. Però, bueno, al cap i a la fi, ETA ja pertany al passat i bé, crec que és una de romandre.
De fet, moltes frases que s'han dit respecte a aquest conflicte, ara que en recordaves a qui va ser ministre, el senyor Margallo, també recordava jo a José María Aznar, titllant tot plegat de Movimiento Nacional de Liberación. O Movimiento Vasco de Liberación Nacional, va dir, exacte.
Sí.
Joana, tu has vist Pàtria, la sèrie?
No, a casa sí que l'hem vist, la tinc molt pendent, sí, sé que es tracta el tema, sí.
Pau, has vist Pàtria o no?
No, jo tampoc l'he vist.
Víctor?
No l'he vist.
No sou cinèfils, o com que són joves no tenen pasta per pagar Netflix, que també pot ser. Me'n parlava el Víctor ara una mica, feia una pinzellada de que en aquest estat també hem viscut una cosa que es diu franquisme i clar, un dia com avui és vintena, però us ho pregunto d'aquí un minut.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Vinga, 18 minuts que passen de les 9 del matí. En aquesta casa ja sabeu que si dèiem un minut és un minut. Per tant, ja tornem a ser aquí. Parlàvem amb els joves que avui ens acompanyen en aquesta taula d'actualitat sobre si el conflicte d'ETA els hi quedava molt lluny o no. Esclar, segurament a tots ells sí que els hi queda una mica lluny, encara que s'interessin pel tema, però és que si el conflicte d'ETA els hi queda lluny, jo no sé, això del vintena... El que segur que no els hi queda lluny és que fa molt poquet sí que es va exhumar del Valle de los Caídos un dictador, Francisco Franco, i se'l va portar amb un cementiri. No sé si per vosaltres això és remoure massa el passat o és un acte de justícia. Anna.
Sí, Joana, sí. Sí, és un acte de justícia. Crec que estava a favor de l'acció, i trobo que va estar bé. Crec que em va semblar excessiva l'espectacularitat mediàtica que se'n va fer. No, amb això em vaig sentir llunyana, però crec que era el que tocava, sí.
Víctor.
Sí, totalment. Crec que no hem de tenir por al passat, no? I crec que hem de ser capaços de mirar-lo de cara. Sí, vaig estar a favor de l'exhumació de Franco, perquè tenia allà un dictador que va estar, bueno, 40 anys fent el que la majoria de persones sabran molt millor que jo. Bé, tenir-lo amb tots els humors i de la manera que estava, doncs ho trobo injust, no? I com tu dius, crec que va ser un acte de justícia. I sí que comparteixo amb la Joana que el paper dels mitjans va ser una mica... va nyigunyogui, no? Va ser... bueno. però bé, bé, sí que estava d'acord, sí.
Nyigui-nyogui, has dit, eh? M'agrada aquesta expressió perquè el català correcte passa. No, m'agrada aquesta expressió perquè de seguida també en parlarem d'altres temes que afecten el món de la comunicació i no sé si també nyigui-nyogui. Abans, però, Pau.
Molt bé.
Bé, sí, estic d'acord amb el que han dit. Potser l'expectació mediàtica va ser també una estratègia del govern per dir, mira, som molt d'esquerra, ens traiem el dictador, que també ja tocava, o sigui, òbviament tocava, feia molts anys que s'hauria d'haver tret, o sigui, tots els països que han tingut dictadors, doncs no els segueixen tenint en el lloc on estava Franco. Ja tocava, era hora, però sí que es va fer un pèl massa de rebombori.
Deia també que un dia com avui volíem tocar també amb vosaltres, evidentment amb vosaltres, el món de la comunicació, el món del periodisme, perquè ha sigut setmana de filtracions, que per cert, de filtracions n'hi ha hagut sempre. N'hi ha hagut sempre al món del periodisme. Ara bé, aquesta setmana ha explotat tot, no sabem ben bé per què. Joana, filtracions al món del periodisme, ha de ser tot tan espectacular com ha sigut una setmana com aquesta?
Crec que, o sigui, em ve al cap un depèn. O sigui, també m'ha fet entrar molt en... M'ha fet entrar en debat a mi mateixa de si el paper dels mitjans és acostar a la societat la veu política, no?, i, per tant, acostar aquestes informacions. Van fer bé els mitjans de traslladar aquestes últimes mesures. Clar, jo en aquest cas, en aquest cas em decanto pel no, perquè crec que en aquest moment tan d'incertesa, on hi ha gent que està patint tant... Per poder, doncs, arribar a final de mes, per poder obrir els seus negocis, trobo que es va fer encara es va crear un altre episodi de desconfiança, de rebuig un altre cop polític, es van tornar a generar tensions partidistes entre Esquerra i Junts per Catalunya, veiem la discussió dels dos portaveus, i crec que no, que va ser un error polític, i per part dels mitjans haurien d'haver fet cas potser a aquesta crida que feia Aragonès, no?, a no publicar aquestes dades.
A mi, mentre parleu, se m'han acudint coses tontes, com, per exemple, sempre he volgut dir això, fot-li pau.
Clar, jo estic una mica en contra, discrepo una mica amb la Joana. Jo crec que si a un periodista li donen filtracions del govern, ell les ha de publicar.
Siguin quines siguin, Pau?
Clar, això també és un gran depèn. O sigui, depèn de la repercussió que puguin tenir, però el periodisme sempre s'han vist filtracions, sempre han viscut filtracions, i els grans escàndols s'han destapat per filtracions. I si són temes molt importants, però si un periodista té la informació i la seva feina és informar la societat, depèn de com ho faci, si contrasta bé la informació, si veu que és correcta 100%, doncs jo crec que l'ha de filtrar, sí. I en aquest cas, com es va crear el rebombori de nou que es va crear, doncs potser no ha estat el més sedient, però potser sí, perquè a mi el que em fa por una mica és que tot sigui una estratègia del govern de filtrem això, a veure què pensa la societat, i depèn de la reacció que tinguin, doncs canviem les coses, que és una mica el que ha passat. O sigui, ha canviat bastant el tema dels bars, per exemple, on es tanca a les 5:30, tancant a les 9:30. I és una mica el que penso jo, és una lluita entre els dos partits que hi ha al poder ara mateix, que estan enfrontats des de fa temps, i ara només s'ha creat més espectacularitat en aquest debat, s'ha vist més la reacció de la gent, i a mi em fa por que sigui una mica per això, de veure, tirem a veure què pensa la gent amb això, i si no els agrada ja ho canviarem.
Víctor.
Clar, quan ens vas proposar el tema i parlaves de filtracions, no?, el primer que em venia al cap eren casos gegants com el Watergate, no?, els papers de Panamà, el Wikileaks, i vaig pensar que, ostres, que sí, no?, que sempre he estat a favor d'aquestes coses, que els periodistes hem de ser els vigilants del poder, no?, en aquest sentit. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és que sense la por, no?, el periodisme ha d'influir por en el poder, no?, sense la por tot el poder es torna tirania, no? I sí, crec que les filtracions són molt importants i són necessàries quan inclouen un interès nacional, no?, quan inclouen aquest interès públic que afavoreix a tota la població. Ara, quan vaig investigar una mica més sobre el que es tractava, no?, sobre aquestes filtracions que hi ha hagut entre, bueno, entre el govern, entre Esquerra, Junts pel Cat, aquí ja em va entrar una mica més de dubte, no?, quan quan la filtració ja te l'està donant un partit polític amb algunes intencions, no? Com es sospita per aquí, doncs hi han de sospitar, no? Potser estic aquí una mica més amb la Joana que amb el Pau, perquè aquí potser no hi ha un interès nacional, no? Una cosa que prevalgui per sobre de tot. Era un pla molt verd, no? El que s'ha filtrat, potser ha contribuït més a la inestabilitat i a la falta de concretar un pla que res, no? Aleshores, quan això, el que he dit, quan no intervé aquest interès nacional, no? I l'interès de tota la població, i quan ja se t'acosta un partit polític a filtrar una cosa, potser que hi hem de dubtar una mica més.
Seguim parlant de mitjans de comunicació en una setmana com aquesta on han estat protagonistes, per exemple, per la publicació o no publicació, depèn del mitjà, d'aquestes imatges que s'han pogut veure al judici dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils, aquelles imatges de les càmeres que enfocaven doncs, l'atemptat en si. No? Deixeu-me que us ho pregunti així. Joana, si tu dirigissis un mitjà, les haguessis publicat?
No, diria que no. Així com em queda, sí, molt lluny, sí, evidentment l'atemptat del 17 d'agost el tinc super interioritzat i és un tema, em sembla, molt delicat i amb, o sigui, és com que això, que sento que em sembla molt, molt delicat i que no puc ni, o sigui, no puc arribar ni a empatitzar amb el dolor que puguin sentir aquestes víctimes i persones doncs, que ho van viure de ben a prop. Crec que no.
Pau.
Exacte, el mateix. És un tema molt delicat, una ferida que està molt oberta i molt més per les famílies que ho van patir. I jo crec que ara publicar aquestes noves imatges, l'únic que faria és reanimar o fer encara més mal a les famílies que puguin veure les imatges quan ningú més estaria un bé de veure-les. O sigui, seria fer mal a unes persones per no fer bé a ningú i seria molt de premsa sensacionalista. Per tant, jo... si tingués el meu diari o la meva televisió, jo no les trauria.
Deixem que et faci... Ja sabeu que a vegades m'agrada fer-vos una mica d'advocat del diable, eh, Pau? Dius que et semblaria premsa sensacionalista. També et sembla premsa sensacionalista quan veiem morts al Mediterrani?
No, jo crec que és un tema molt diferent, perquè els morts del Mediterrani estan molt oblidats. És un tema que se'n parla molt menys que s'hauria de parlar i no s'està fent res per ajudar. I aquest tema jo crec que ja s'està fent el judici, ja s'han vist imatges, ja no s'ha vist ningú més afectat, diguéssim, que les famílies que hi han, però del Mediterrani cada dia hi ha nous morts, cada dia nous rescats, i cada cop s'està fent més gran i no s'està fent el... no s'està veient tant com s'hauria de veure i no s'està fent res per ajudar.
Víctor.
Mira, doncs jo amb matisos crec que no estaria gaire d'acord amb mi, amb la Joana ni amb el Pau. Sé que potser no és lo deontològicament correcte, no?, el que s'ensenya a les facultats, però mira, a mi és que m'agrada molt fer fotos i crec molt en el poder de les imatges, no? Aleshores, jo les publicaria. Potser totes no, però algunes sí, no? Crec que hem de ser capaços de tractar la població com adulta i a no amagar-la, i a no amagar-lo res, no? Òbviament, caldria posar un missatge, caldria alertar a la gent que estigui a punt de llegir o de veure les imatges, no dir, mira, aquí t'ensenyarem aquestes imatges, tu ets lliure de decidir si les vols veure o no. Però aquí no volem amagar res, no? Aquí va passar això, i si tu vols decidir veure què va passar, aquí ho tens, no? Em sembla que és un servei que podríem oferir. I que, tal com tu dius, perdó, com tu dius, ho hem vist diverses vegades, per exemple, l'Ailan, si recordeu el nen que estava a la costa d'una platja mort, va ser un gran exemple de doncs, una imatge duríssima, però que va ajudar a conscienciar, no?
Et faig també d'advocat del diable a tu, Víctor. Qui vulgui veure les imatges, per això no està a la web de l'Audiència Nacional?
Sí, però qui anirà allà a la web de l'Audiència Nacional, no? El periodisme al final és un servei públic, no? I arriba a moltíssima més gent. jo crec que és el que hem d'oferir, no? Ningú anirà allà a l'Audiència Nacional a clicar, però quan t'ho trobes davant, no? Dius, ostres, bueno, o sigui, perquè tu em dius també la foto, doncs, de l'Elan podríem haver anat a Google o podríem haver rebuscat moltíssim, no? Però quan